Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
I es deu veure. De veure com va això, aquesta, aquesta. Vale. Molt bona tarda a tothom. Agraïts als assistents d'aquí, els que ens estan escoltant a la veu de Navàs, per l'emissora. I agrair també el que estem de celebració, 35 anys de la veu de Navàs. Per tant, com ja deuen haver explicat molts, va néixer l'any 81, fa molt temps, fa un parell de dies, era el 20 de setembre, any de desembre, perdó, per tant, just ara, a 35 anys, no? El pis de la peixateria Manovens, i després va venir cap aquí a l'Ajuntament, l'emissora aquesta, segons posa la seva història, no? El primer director, l'enyorat Joan Lorente, que hi va estar-hi molts anys, i doncs, més tard, la no menys estimada Elisabet López, entremig de molts que, i directors que hi han col·laborat. Ella, l'Elisabet, si no tinc mal entès, des del setembre de 2002, que això també és un rècord, 14 anys, n'hi ha gairebé per ser majoria d'edat. Podria dir també que el nostre programa de Ciència a l'abast de tothom també està de celebració, perquè el novembre passat doncs, ens van concedir el Premi La Satània de Comunicació per la Catalunya Central, i quan diem la Catalunya Central barca pràcticament des d'Andorra fins al mar, fins al Baix Llobregat Nord, i de totes aquestes comarques podien presentar temes de la ràdio, de la televisió, de CDs i tal, i van escollir al final de Ciència a l'abast de tothom, i segons el jurat em van dir, és que no vam tenir dubte, 16 anys de fer un programa d'aquests, de ciència, que no s'hi atreveix gaire ningú, i a més posar a l'abast de la gent, doncs bueno, mereixia aquest reconeixement, no? I per tant ja ens sentim tots reconeguts amb el prèmit aquest, que econòmicament era terriblement escàs, però que, bueno, que com a reconeixement jo he estat molt content, no? Bueno, el recull del premi va ser a l'Ajuntament de Manresa, hi havia l'alcalde de Manresa, va venir també l'alcalde de Navàs, ens vam fer les fotos de rigor, no? I, en fi, el reconeixement és d'un programa de 16 anys, de 130 programes que hem fet a través de l'emissora, i el que hem pretès és que siguin doncs, a l'abast de tothom, que siguin de ciència, però que els puguem posar a nivell de que ho entengui el que no té per què saber de ciència o no ho ha estudiat mai. No? Per tant, amb tot això, donem per acabat les felicitacions i anem a començar una espècie de resum, de trobada, de com se pugui dir, també de ciència, que l'he dividit en tres petits apartats i que espero que pugui agradar als que ara ens veuen i ens escoltin, i puguem fer-ho també a l'abast de que ho entenguin els que estan a darrere a través de les zones del 107.9 o per internet, que això ja quasi bé serà fer ràdio amb colors, perquè presentar una cosa que aquí haurem d'anar explicant i que ens entenguin els que estan a casa, intentarem posar-ho fàcil, però no sempre ho és. Molt bé, aquest especial 35 anys de Ciència a l'abast de tothom, l'he titulat Tocs de Ciència, i farem tres tocs de ciència, perquè pugui agradar a diversos públics o pugui ser d'interès per diversos públics. Un, el nostre cos nota el temps, perquè de tant en tant diem tinc reuma, tinc artritis, em fa mal tal, vinc, ja veig que plourà, em passen no sé quantes coses. Comentarem una miqueta això. El segon anirà del cotxe del futur, però quan diem del futur, el d'hidrogen, no l'elèctric, ni el solar, que ja existeixen, o els de biocombustibles, o l'híbrid, total, aquests ja existeixen. Anirà a parlar del cotxe d'hidrogen, perdó, que tots creuen que no tardarà gaires anys serà el cotxe doncs, que funcionarà perquè és cotxe amb aigua. I tercera part, la llum i les 1000 aplicacions del làser. He escollit aquest altre tema, són així tots tres diferents, perquè l'any passat van de declarar la ONU i la UNESCO l'any internacional de la llum, i no ho va fer per casualitat. La llum té una importància transcendental en molts temes, aquí només tindrem temps de fer una pinzellada, i el làser, aplicacions des de la mecànica fins a tractaments de càncer. Per tant, les aplicacions que té són moltíssimes. I veureu que al final, a sota de cada un, és un coloret una mica diferent, perdó, veureu, i els que m'escoltin doncs, ja després ho comentarem, que és amb un color una mica més vermellet perquè serà una espècie d'experiència pràctica. Per tant, aquí hem portat també la indumentària de laboratori, una bata blanca, i la indumentària d'un laboratori perquè farem experiments. No ha de passar res, la plaça és a prop, però no crec que ens haguem de fumar a córrer. Anem a engegar. El nostre cos nota el temps, això ho heu sentit dir moltíssimes vegades, no? Doncs sí, fixeu-vos, els canvis en el clima, quan parlem de canvis de temperatura una mica dràstics, o d'humitat, o de vent, o de pressió atmosfèrica, o de xufogor, tots aquests canvis pot ser que el nostre cos els noti, el nostre cos és un ésser viu com els altres i per tant s'altera per aquestes coses. Ens sentim a vegades més cansats del que ha de ser normal quan està molt ennuvolat el temps. Per què quan estem en un edifici tancat, amb aire condicionat i calefacció, doncs també ens provoca una certa irritació, ens sentim claustrofòbics? Per què baixem el to vital que tenim sempre quan viatgem a dins d'un cotxe o dins d'un avió que no ens hi sentim prou identificats? No? Moltes d'aquestes situacions tenen una resposta, en tenen moltes de respostes, però jo n'he buscat una, amb els ions de l'ambient, perquè és una dels que podem menys sentim a parlar i té molta importància. Què són els ions? Doncs són les partícules que hi ha per aquí a l'ambient, com ara, que no les veiem, però que si entrés un raig de sol veuríem al dematí aquelles partícules de pols o de porqueria, però a vegades són d'altres coses, material orgànic, material de les restes de la pell nostra, etc. I aquests ions, el nostre cos n'ha de tenir, no, perdó, l'ambient normal, n'hi ha entre 1.000 i 2.000 d'aquests ions per cada centímetre cúbic. Un centímetre cúbic és una cosa així, un cub petitet, i n'hi ha uns quants més de positius que de negatius. Els ions són càrregues elèctriques, per tant aquestes partícules al frotar entre elles, al fregar, es transformen en una espècie de càrregues, per això de tant en tant ens enrampem quan fa més vent o quan toquem el cotxe. Per tant, allò són ions, no? Si no hi haguessin càrregues elèctriques no ens enramparíem. Doncs tots aquests desequilibris dels ions és molt del que ens dona el malestar. Aquí els oients no ho poden veure, però veiem una senyora que està en la seva habitació al llit amb un termòmetre a la boca i no sé si és una bossa de gel al cap, i li passa de tot. Té migranya, pot tenir asma, còlics renals, infart fins i tot, apendicitis, angina de pit, embòlies, reuma, úlceres, en fi, pot tenir tentacions de suïcidi, molèsties a tot arreu del cos, per tant, més coses no li poden passar, no? Per tant, una mica són identificar que hi ha moltes d'aquestes que depenen de les coses del temps. Fixeu-vos, aquí es veuen llamps i trons que d'alguna manera ho il·lustren. Això dels ions, quan aquestes càrregues froten entre elles i es transformen en càrregues negatives, els ions són positius o negatius, doncs això ens hi sentim bé. Per exemple, qui no se sent bé ajegut a la gespa a vegades a l'estiu, a vora un salt d'aigua, a vora un riu o les cascades del Niàgara, això com que no les tenim gaire a prop, hi podem anar menys. Però aquelles cascades del Niàgara deixen anar tanta aigua que creen una broma d'ions d'uns 400.000 ions per centímetre cúbic, una bestiesa, molts. Quan hem dit que n'hi havia d'haver, que n'hi havia en l'ambient normal, entre 1.000 i 2.000. Per tant, allà hi ha una càrrega de ions molt gran i allà ens hi sentim relaxats, ens hi sentim feliços. Per tant, això, aquests ions negatius, ho veiem així, en les zones fresques, verdes, de gespa, i que ens hi sentim doncs, amb felicitat, amb relax. Al revés, quan estem en un edifici d'aquests doncs, que en diem malalts, en una zona on es fuma, grans magatzems, oficines molt hermètiques, aglomeracions, allà el que sumen és els ions positius i per tant ens hi sentim més malament. No? Existeixen uns ionitzadors, això potser hi ha gent que en té o que els coneix, aquests ionitzadors equilibren aquestes cargues. I per tant, a vegades a l'estiu convé posar l'ionitzador en marxa, igual que posar l'aire condicionat en marxa, perquè tinguem més ions negatius que positius i ens sentirem millor. El vent, passem a un altre tema. El vent sec, càlid, això provoca molts mals efectes. Carrega l'ambient precisament d'aquests ions positius, nosaltres no ho sabem, però ho fa automàticament, i el vent que en diuen llebeig al Marroc, el Sirocco a les Illes Canàries, el Foeng, molt important al centre d'Europa, Suïssa, Alemanya, la tramuntana de l'Empordà, són vents que provoquen això. Provoquen zones càlides i en fragment on hi ha més ions positius i quan fa aquest vent poden passar coses, depressions, suïcidis, etc. N'hi ha d'haver algun cas. Les Terres de l'Ebre i la Costa Brava doncs, diu que aquest vent mestral que hi bufa, doncs el Winston Churchill, president anglès de molts anys, venia a visitar aquesta costa francesa, però sempre que no bufava aquest vent. Ell mateix doncs, ja reconeixia, quan bufava aquell vent no hi volia saber res. La tramuntana diu que sembla que està estudiat estadísticament, de què provoca més suïcidis, sobretot a les Illes Balears, que no pas quan no hi ha tramuntana. O sigui, es provoquen més suïcidis en períodes d'aquests de depressió, de desgana, de no saber què fer, tota una colla de coses. No? Fins i tot hi ha alguns d'aquests vents, i hi ha algun país que ho ha reglamentat, Israel i Suïssa, que quan bufen vents d'aquests, si hi ha hagut un crim, té un atenuant, per tant aquella sentència perilla que justifiqui... sentència diferent perquè el vent aquest hi pot haver influït. Ja veieu la importància que pot tenir el vent en trobant-se malament o en trobant-se més bé. I nosaltres la tramuntana per aquí doncs, la tenim, però sobretot el sud de Catalunya i el nord encara més. N'hi ha un de vent, aquest foeng que diuen, que fa això. Es troba molt cap a Suïssa i Alemanya i en muntanyes d'aquestes altes, dels Alps, passa que a baix tenim un ambient normal, però conforme puja l'aire cap dalt, es va carregant, primer d'humitat, pot ser que plogui, i segona refresca, i aquí dalt hi ha un ambient maco, això és l'Everest, aquí podria ser l'Everest. I al revés, quan aquest aire puja per la muntanya, després baixa per l'altra banda, per sota vent, i aquí es rescalfa i s'augmenta de temperatura, i la gent d'aquí viu molt pitjor. Aquí és on tenen més depressions, més estats anímics, dolents, més suïcidis. I això és una causa, segons diuen, del vent foeng, aquest que expressem amb aquesta imatge. Artritis, això estaria ben dit, però a vegades en diem reuma. Sentim a parlar de la gent que té reuma, reuma diu que no és un terme mèdic, sinó que se n'hauria de dir artritis, i és un conjunt de dolències dels ossos, els muscles, les articulacions, els tendons, els lligaments, etc. Aquí hi ha una mà que té reuma o artritis i que ja veiem, s'ha de sentir molt malament i que ve molts cops donat pels canvis de temperatura, de pressió atmosfèrica, etc. Els canvis meteorològics d'alguna manera. Donant aquesta malaltia i molta gent doncs, ja diu plourà, ho sento en el meu cos, en els meus ossos, i ho encerten. Doncs sí, perquè comencen a inflar-se els tendons, a trobar-se doncs, que els lligaments els hi van malament. Una altra influència d'aquestes del cos humà i del medi ambient tant, i del clima, la radiació solar. La llum del sol és essencial per viure. Tant les plantes com les persones la necessitem. Les plantes per la funció clorofílica i nosaltres doncs, per tot l'altre. El 90% de la vitamina D ve a través de la llum solar, la llum ultraviolada que està en la radiació blanca que ens arriba del sol, i quan no tenim prou vitamina D, avui dia fins i tot ens recepten, perquè diuen, et falta vitamina D, pots tenir osteoporosis i d'altres problemàtiques. No? Però tal com és bo el sol, fa molt poc temps que l'Agència Internacional de Recerca contra el Càncer va declarar que l'exposició als UVA, els raig UVA aquests, podien arribar a produir càncer a llarg plaç. Sobretot si aquestes radiacions UVA els pren gent de menys de 30 anys. O sigui, per aquí ho posàvem en algun lloc. Sí, exacte, aquí. Persones joves de menys de 30 anys fan gaire sessions de radiacions UVA, perilla molt que a més de que la pell es ressequi, es torni negra i tal, home, en mida no, perquè si has d'anar a un casament i pots tornar una mica moreno, ho ha fet tothom, no? Però ho han declarat l'Organització Mundial de la Salut, no és qualsevol, que aquests solàriums eleven un 75% el risc de tenir càncer amb gent que abans de 30 anys ho ha pres unes quantes vegades, o moltes vegades, vaja. Diu que el 65% del càncer de pell amb melanoma, aquell color fosc que té molta gent doncs, de prendre massa el sol, són causats per la radiació ultraviolada. I per tant, aquesta radiació que està concentrada, més que la que hi ha al sol, doncs, ho provoca. I això no ho diu qualsevol, sinó l'Organització Mundial de la Salut. El sol té tots uns efectes amb nosaltres. No és igual a la primavera quan el dia és llarg i quan comença a allargar-se i al vespre el tenim encara assolellat, o en aquesta època doncs, que a les 5 de la tarda ja és fosc. A veure, per resumir una miqueta, de dia, la llum del sol, quan ens arriba, a on ens afecta molt per l'estat d'ànim, estem parlant de trobar-nos bé o malament, és amb una glàndula que hi ha al cervell, que se'n diu la glàndula pineal, una glàndula aquí, que és com que emet unes hormones, podríem dir, i aquesta glàndula pineal és capaç de donar melatonina, i això, aquesta melatonina et dona que puguis dormir bé. O sigui, t'ajuda que després durant la nit reposis molt més bé. Per tant, si hi ha llum del sol, aquesta glàndula pineal funciona bé. Aquesta melatonina, que hi ajuda una altra que es diu serotonina, això és termes una mica complicats, doncs ens dona com a resposta que nosaltres dormim bé. Aquí ho reflexa. La llum de dia afavoreix la serotonina aquesta, que ajuda tot això d'aquí. I amb ausència d'estímul de llum, augmenta la melatonina, que és la que ens fa dormir. I aquí ja es veu, aquest doncs, ha dormit. Per tant, els estats de vigília, diguem, abans de tenir son i després de tenir son, són molt deguts al que el cervell, no venen d'un altre lloc, sinó el cervell amb una glàndula d'aquestes, i amb unes molècules, que són la melatonina i la serotonina, que ens provoquen les hores de son. I quan això es desequilibra perquè hi ha masses hores de foscor, això, doncs, és diferent, vull dir, això es desequilibra, vaja. Podem arreglar això de no haver-hi sol. Hi ha països que tenen molt menys sol que no pas nosaltres, aquí estem Mediterrani i n'hi ha, doncs que poden tenir sessions de fototeràpia. La fototeràpia consisteix a exposar-se a una radiació de 2.500 lux, penseu que ara aquí n'hi ha 200 lux, més o menys de llum, més o menys, 200 o 300, doncs 10 vegades més, durant unes quantes hores. I aquestes sessions de fototeràpia poden suplir, en alguns llocs no prenen el sol, les hores de sol que aquí agraciadament tenim. No? I ja, doncs, podríem anar cap a altres temes que agradarien molt, però que n'hi hauria per temps, per estona, que és les alteracions geofísiques, o sigui, del subsol, de terra, o de geobiològiques, com tot allò dels encreuaments Harman, els Curry, les venes d'aigua sota terra, les falles, les esquerdes del terreny, etc, etc. Tot això seria un tema interessant de poder tractar, però aquí no ho farem, tinc poc temps. I llavors dona zones a les cases que alguns hi creuen més que d'altres, geopatològiques, per tant, patologies de la geologia, del sota terra. I això doncs obliga els animals i a les persones a traslladar-se d'aquelles zones, diguem-ne, malaltes. Tenim el subsol malalt d'alguna manera. I els animals que estan en llibertat, els que estan estacats no, perquè no es poden moure, però els que estan en llibertat ho tenen ben clar. Els gossos, els ocells, les plantes, els arbres, no volen zones alterades. Molts cops es troba que plantes un arbre, això hasta nosaltres ens hi hem trobat, jo mateix, i hi ha una zona que està alterada a sota, pel que diuen, els del pèndol ho han mesurat, i aquell arbre no et creix, es torça, busca una zona més sana. No? Tots aquests animals no volen zones alterades, els ocells, els gossos, els arbres. I en canvi, els gats, els felins en general, les abelles produeixen més mel, les formigues, millor, volen una zona amb forta activitat. O sigui, que sigui molt geopatològica. Allà s'hi senten més bé, allò vibra d'una altra manera i estan en su ambiente. Bueno, diguem-ne el gat, però segurament que se situa, ell, hi ha estudis d'això, que es posa a dormir en un racó on allà hi ha unes falles, unes corrents a sota, que la gent no hi posaria al llit. I en canvi l'animal se n'hi va. I vivim entre radiacions. Avui dia tot està ple de radiacions. Aquí vull amb tanta parafernàlia, també, segur, més, encara. Fixeu, algunes coses que donen molta corrent electromagnètica, que és una corrent electromagnètica, aquestes ones que són elèctriques i magnètiques a la vegada, dues coses, no? Doncs aguiteu, els he enumerat. El telèfon mòbil, quan te l'acostes molt aquí al cap, dona, la mesura es fa amb microtesles, que en diuen, aquesta unitat d'aquí, microtesles, eh? I dona entre 2.500 i 5.000 microtesles al mòbil quan funciona. I quants aconsella Europa, la Unió Europea? Que no passis de 100. Que no passis de 100. I per tant, això, sort que ho tenim poca estona, un moment, però està estudiat, eh? També tinc transparència, el que passa que ara aquí no. Amb crios petits que tinguin, que els hi posis un telèfon i escoltin una estona alguna cosa, se'ls hi escalfa una zona fins al cervell, fins a arribar al cervell. I per tant, dona tot una zona vermella a dintre, des de l'orella fins al cervell, i que una vegada no passa res, però que moltes vegades de tenir aquella radiació al costat de la persona, té uns teixits molt tous i passa, o pot passar. Eh? Segon, que hi ha alguns que tenim a casa, l'assecador de cabells, ja es veu, un assecador de cabells aquí a la vora, run, 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 en aquell motor, pot arribar a 2.000 microtesles quan no hem de passar de 100. Una màquina d'afaitar, doncs igual, eh? Pot arribar a 1.500 i tal, això són mesures que estan fetes, no? Que s'han treballat. I viure entre radiacions, aquí hi ha una noia de Callús, es va dir uns quants cops al diari, la Fina Calpena, que viu als Estats Units perquè és hipersensible, molt sensible als camps que diem, aquestes corrents electromagnètiques que podem tenir a casa, al costat del llit, allà on sigui. I per això s'ha establert en una cabana al bosc, lluny de wifis i de les antenes de telefonia mòbil. I allà diu que es troba bé. Hi ha aparells per eliminar o per... Primer, per conèixer el que dona, i segon, per eliminar radiacions. Hi ha detectors de camps elèctrics, detectors de camps electromagnètics, que diuen que els venen. Hi ha comptadors per radioactivitat, però aquí no en tindrem. Hi ha uns desconnectadors, aquest, un interruptor de demanda, que en diuen aquest tipus de desconnectador, que el poses a l'habitació, et desconnecta tot el que puguis tenir a la casa de corrents, perquè a vegades desenxufem el televisor, però ens queda en stand-by, no? Per tant, ho desconnecta tot i, en canvi, no ens ha de preocupar, perquè quan volem encendre la llum es torna a encendre la llum i després es torna a desconnectar. Però treu totes les radiacions, ja es veu, és una aparelleta diferent que hauríem de tenir a casa. Jo el tinc a casa, a l'habitació, i llavors en diuen també un biosweep, i llavors desconnecta totes les radiacions que hi pugui haver i que puguin ser més o menys perjudicials. I avui dia que ara posen comptadors elèctrics electrònics, d'aquests que venen a mesurar a distància, alguns ja han fet escrits, no voldria pas alarmar, perquè llavors no tot això és dolent l'endemà, sinó que sempre és a molt llarg plaç, i quan has rebut durant moltes sessions de... o molts anys de radiacions, la majoria de les vegades. Però bé, ja n'hi ha que parlen que aquests comptadors és una cosa que tindrem, una font de radiacions que tindrem més a casa, una més, i ja fan un filtre per aquests comptadors que també el poses i elimina les radiacions, em sembla que són com de microones, com les de les microones, i les elimina del teu graig o allà on tinguis això muntat. I abans de començar amb el cotxe, deixeu-me fer una prova, però esclar, no em puc moure gaire perquè no sé què passarà. Un d'aquests aparells que mesuren el camp electromagnètic, és això. Aquest és un tipus, ja es veu, alemany, robust, d'aquests. Mira, quin hi ha de radiacions? No pitaria si no n'hi haguessin, eh? Pita. Però si m'acosto a coses rares, molt més. Ja deu marxar d'escala. Cuiteu, ja marxa d'escala. Aquí també. A veure si tu estàs irradiada. No. Cuiteu aquí com pita. Què dona això? Hem dit que no havíem de passar... Ah, bueno, aquí ho mesura en una altra unitat, no ho tindrem igual. Em sembla que no... Això, diu no superar 10 volts per metre. Volts és com un voltatge que hi ha aquí, no? Ara quants en tenim? A veure... Bé, estem fent una prova amb un aparellet, pels que ens estiguin escoltant, que el que marca és això, el camp elèctric en volts per metre. I aquí, en aquesta sala, en la situació del centre, estem a 9 o 10, però encara no ens acostem en qualsevol font de senyal elèctrica o d'aparell d'aquests, ja se'n va fora d'escala, per tant ja dona molt més, i que si ho poséssim en un endoll d'aquests, el que passa que si em traslado em desmunto, llavors allà dona molt més encara. Vale. Aquí n'hi ha, posem. Sentiu com canta? Si el poso en una altra escala, no, en aquesta ja no, és una escala molt més gran, però Déu-n'hi-do, eh? Bé, és per mesurar, per tant això, si un en té un, pot saber a casa seva en quines zones són més, diguem, carregades d'ones i tal. Seguim. Tenim, no sé quanta estona tenim, però no anem malament, no? Canviem bé de tema, aquí hem parlat una miqueta doncs, de possibles malalties, on el clima hi influeix. Parlem del cotxe del futur, el cotxe d'hidrogen. Podríem parlar del cotxe doncs, de gasolina, dièsel, de biocombustibles, l'elèctric, l'híbrid, etc. Però n'hi haurà un altre, i pel que sembla, a partir de l'any 20 o de l'any 30, ho hi dono una mica lluny, possiblement que hi hagi els cotxes que funcionen amb hidrogen, que l'hidrogen pot ser un combustible que en tenim tant com volem, perquè ve de l'aigua. L'hidrogen ve de descomposar l'aigua. I per tant, al mar, d'aigua n'hi ha molta, i a l'atmosfera també, perquè els rius, les rieres i tal, en poden produir. En podem produir a partir de l'aigua. Com es produeix l'hidrogen? Per electròlisi, per tant, no és gaire complicat, el que és car. Fixeu-vos, si jo agafo aquí un vas d'aigua i col·loco una bateria, una pila d'uns 6 volts i dos elèctrodes, uns elèctrodes una mica especials, de platí o d'acer inoxidable aquí a la vora, aquest, el pol nord i el pol sud, s'electrolitza l'aigua. De seguida farà bombolletes d'oxigen i d'hidrogen. Doncs et descomposarem, l'oxigen el deixarem escapar, no passa res, encara ens servirà per respirar millor, i l'hidrogen aquest el podem envasar, complicat, ara ho veurem, però aquest gas hidrogen obtingut de l'aigua pot servir per fer anar un motor. Aquest hidrogen el podem obtenir de moltes maneres, però l'electròlisi de l'aigua, però és car. A partir del metà també n'hi ha molts llocs i països n'exporten i tot, no? És com el gas natural pràcticament, i també podem produir hidrogen a partir d'això, gasificant biomassa, per tant, del bosc, que no cremant-la poc, aquesta biomassa, com fent una, el que se'n deia abans un tipus de sequera, no? Doncs aquesta biomassa a uns 700 o 1.000 graus desprèn també hidrogen que es pot recollir. I a partir del metanol, que és un esperit de vi, d'aquest dolent, d'aquell que alguns recordaran que a Galícia va fer tornar seca molta gent, perquè en el licor hi posaven metanol, que és molt més barat que no pas etanol, i senzillament per aquesta mica de canvi, que sembla que és ben poc, doncs provocava ceguesa, que t'assecava el nervi òptic. Per tant, a partir del metanol aquest, que és un alcohol barat, també es pot produir hidrogen. Per tant, per produir hidrogen d'una manera, vull dir, sostenible, hauria de ser a partir de, fixeu-vos, una placa fotovoltaica, electrolitzar l'aigua, perquè és clar que ja hem dit que necessitàvem una corrent per electrolitzar l'aigua. Si aquesta corrent la tornem a agafar d'una central nuclear, no fem gaire res. Tornem a anar a coses no sostenibles, no? O coses doncs, fòssils del passat. En canvi, si ho fem en placa fotovoltaica, energia solar, i l'aigua la descomposem, d'aquesta manera amb dos electrodes a dintre, no és complicat, obtenim hidrogen, l'envasem, i aquest hidrogen llavors ha d'anar amb un tipus de cel·la, de pila, que ens pot fer anar un cotxe, pot servir per fer anar l'ordinador, per fer anar mil coses. Perquè ja tenim una energia elèctrica acumulada aquí a partir de l'hidrogen, ara veurem com, eh? I a més, si això va amb un cotxe, el que després eliminarà pel tub d'escapament serà vapor d'aigua. Més net, impossible. El traiem de l'aigua i li tornem vapor d'aigua. Tot aquest hidrogen és complicat perquè és molt inflamable. Jo vaig tenir una experiència aquí a l'escola de Navàs que els nanos quan fèiem hidrogen sempre deien que no petava mai i jo els deia que peta i peta molt fort. I un dia me'l van fer més quantitat de lo normal, va fumar un pet i se'n va anar el recipient de vidre que hi havia doncs, per dalt el sostre i li vam tenir un temps perquè ho veiguessin. Peta, però d'una manera que quedes ben estorat, complicat. I llavors s'ha de mantenir en uns recipients a molta pressió o a molt fred. Hi ha dues maneres. I això és el que costa car i per això encara no està prou experimentat. I llavors no hi haurà gasolineres, hi haurà hidrogeneres. Hi ha algun país que ja té hidrogeneres que van, doncs, vas allà a posar hidrogen, perquè això amb experimental ja n'hi ha, o sigui, amb recerca ja ho fan, el que passa que encara pel carrer n'hi ha per molts anys, sembla. Fixeu-vos, aquí en presentaven un dia una a Barcelona, en una fira, doncs un cotxe, com aniria? Unes bombones aquí de gas hidrogen, molt ben empaquetades, molt gruix tot això, el material aquest, perquè si tingués un xoc, això explotaria. És hidrogen, portaríem una bomba sota el cotxe. Per tant, s'ha de tenir en compte moltes històries. No? Però bueno, si es prepara bé, no ha de passar res, i l'hidrogen aquest doncs, fa anar el cotxe i no necessites cap més combustible. Veurem com, eh? Aquí és una miqueta més com es fa, i esclar, diem com són les cel·les, perquè un cotxe no portarà allò que hem vist d'una ampolla d'aigua, no? Doncs fixeu-la, les cel·les d'hidrogen són, hem produït l'hidrogen a part, el fem venir cap aquí al cotxe, el sortidor, diguem-ne la hidrogenera, i aquest hidrogen entra cap a una zona on hi ha una pila, que troba primer una espècie d'electrode aquí, que diu uns electrodes porosos, són d'un material molt especial, i aquest electrode el que fa és descomposar l'hidrogen que l'hem produït amb ions d'hidrogen, o sigui, trenca la molècula, i electrons. Al donar electrons ja pot fer anar un motor, perquè l'electricitat són electrons. O sigui, aquí ja ve una corrent d'electrons que pot fer anar el motor, per tant, podem fer anar el cotxe. Segona cosa, què fem d'aquest hidrogen que hem trencat, que amb aquests catalitzadors que en diuen l'hem descomposat? Doncs aquest hidrogen, per l'altra banda, li donem aire, però l'aire és barat, no? Li donem oxigen de l'aire, i aquest oxigen, veieu, agafa aquest hidrogen d'aquí i dona vapor d'aigua. Per tant, el tub d'escapament no eliminarem res més que vapor d'aigua, i se'ns hauran produït electrons que se faran anar al motor del cotxe. Per tant, tot això molt bé, no? Problema d'això, molts, eh? L'hidrogen és explosiu, l'hem de tenir comprimit, l'hem de tenir baixa temperatura, i a més una cosa, cada cel·la d'aquestes dona 0,7 volts més o menys, per tant un cotxe no hauria de portar una càrrega de 180 cel·les d'aquestes, però ja ho fan, veiteu, és aquest pack d'aquí, fan uns packs d'aquests que hi van 180 cel·les que van generant, van donant hidrogen, van generant l'hidrogen. Bé, i tenim un cotxe d'hidrogen. Doncs aquí tenim un cotxe d'hidrogen petit que el anem a fer funcionar. Si va bé. Ostres, el havia d'haver enxufat una miqueta abans, ja em perdonareu. Perquè, guaiteu, aquest cotxe, a més, té tots els avantatges possibles. Va amb energia solar. Per tant, jo li poso això, si ara fes sol, si és fer sol i el posés aquí, on he connectat això, em funcionaria aquest cotxe. El que passa que necessito unes quantes hores de sol i ja es veu, en aquesta hora, malament rai. Quan no hi ha hores de sol, el que faig és carregar-lo amb una pila. I tenim aquí una pila que ara ens farà el següent. Explico, i després explico pels oients que, no, que estan a través de la ràdio, doncs a veure si ho fem entendre. Aquest cotxet té una cel·la d'aquestes d'hidrogen que diem que amb electricitat, aquí li donem 9 volts d'electricitat, descomposa l'aigua, que mitjançant uns tubets molt petits, doncs ja queda dintre, i l'electrolitza. Ens dona per una banda hidrogen i per l'altra oxigen. A on van aquest hidrogen i aquest oxigen? Els acumulem en aquests recipients d'aquí. Un acumula hidrogen i l'altre oxigen. L'oxigen no en fem res, és una cosa que respirem, i l'hidrogen aquest anirà amb un motoret que hi ha aquí davant, on el farà anar. Com que aquest hidrogen generarà electrons, com hem vist, els electrons és el que passa a través de la corrent, el que ens enrampa, doncs farà anar aquest motoret d'aquí i aquest cotxe se'ns posarà a caminar. I com caminarà? A partir de l'aigua. Per tant, també se'n pot dir el cotxe de l'aigua. I a més aquí ho faig malament, perquè ho faig amb una bateria que ha costat... Però és que ho puc fer un placa solar. Per tant, cost zero, no? Veiteu, energia solar, cel·la, aquesta... Lo important d'aquest muntatge és això. Aquí és on hi ha la cosa d'investigació bona. Aquí hi ha una cel·la on, doncs, a través d'una petita corrent elèctrica o d'una energia solar, electrolitzem aigua. I aquesta aigua té hidrogen. I aquest hidrogen fa anar el motor. Ara deixem uns minutets més perquè no, per no perdre temps i el farem anar. Eh? És aquest cotxet d'aquí i camina. A veure, va a poc i no podem anar a fer gaires d'això, però ja vol dir que la investigació aquesta, quan estigui perfeccionada, podrà funcionar bé. Bé, anem una mica ràpids, doncs. Comencem l'altre i després passarem a fer lo d'aquí, del cotxe aquest. Hem parlat al començament de malalties i del medi ambient i del clima. Hem parlat del segon tema d'una cosa d'investigació innovadora com és el cotxe d'hidrogen, i el cotxe és molt important a nivell mundial, per tant, arribar a trobar una altra font de combustible pels cotxes és ideal. I ara, tercer, anem a parlar un moment de les publicacions del làser, que també veurem que és interessant. Parlar del làser i de la llum, ja diem, l'any passat van declarar any internacional de la llum per la quantitat d'aplicacions que pot tenir. Jo he pensat, mira, som a la tardor, tardor hivern ja, per què els arbres es tornen de color d'aquests colors i en canvi l'estiu estan verds? Per una cosa molt senzilla, fixeu-vos, aquí si tenim una rama de l'arbre i això va cap a les fulles, aquesta fulla ens comença a tornar de color, per què? Perquè és tan intel·ligent aquesta les plantes, no totes, que des del tronc aquest arribava la saba cap a la fulla i aquesta fulla creixia i es tornava verda i quan veuen que fa fred i hi ha menys zones de sol i ens anem cap a la tardor hivern, hi ha una petita matèria aquí de dintre de la rameta aquesta que se'n diu suberina que s'acumula a la base de la fulla, és impermeable i fa de tap i no deixa passar la saba cap aquí de dintre i la fulla es va morint. Per què ho fa això? Perquè diu, ara ve l'hivern, no podré aguantar aquestes fulles i per tant millor que caiguin. Per tant, guiteu, des de cada rama, la suberina, una molècula, un producte químic, diguem, però que ja fa la planta, no hi hem de fer res als humans, està a la sortida del tronc que va a cada fulleta, para el flux de la saba a cada fulla i aquesta fulla comença a marxitar-se, a tornar-se primer de verd cap a groguenc, després vermellós i acaba doncs caient o el vent se l'emporta, no? Per tant, això és tot el que està passant a la tardor quan veiem aquests paisatges tan macos. La suberina, recordeu, la suberina és el que ho fa tot. Ella està adaptada per fer una part impermeable que no deixi passar la saba i es mori, expressament. Perdó. Què veiem els humans? Quins colors veiem millor? Doncs aguiteu, encara que ens sembla que poder veuríem millor una cosa vermella que verda, no. Els humans veiem molt més bé, 6 vegades més bé, el color verd, que no pas el color blau o que el color vermell o groc. El nostre ull està més adaptat pels verds que per tots els altres. Vale. I de què ens pot servir això? Doncs pels colors dels cotxes i els accidents. Clar, quan comprem un cotxe d'un color o d'un altre, d'alguna manera hi pot haver més tendència que tingui un accident segons el color que té, perquè no el veuen, no el veiem tan bé, no és tan nítida la visió, doncs si el comprem verd molt i si el comprem negre o vermell, poc. Fixeu-vos, per comprar un cotxe el color pot influir perquè després es podria confondre amb el paisatge. Es podria confondre de dia i de nit també, també compten els colors, doncs depèn de quin color es veu més de dia i de nit, això ho sabem tots. Però el grup Mapfre i el grup Vitalici han fet un estudi i han vist que els accidents són més freqüents amb cotxes pintats de color negre, vermell, gris clar o marrón, que no els de color groc, verd o blau. I entremig n'hi ha d'altres com aquests doncs, grisens. No? Per tant, cotxes, i aquí guiteu, hi ha estadístiques, eh? Per tant, companyies d'assegurances, que els menys accidents són aquest groguenc, bueno, aquest color d'aquí, bueno, groc, posem verd i blau per recordar, groc, verd i blau, menys accidents provoquen degut al color del cotxe, entremig estaria el gris i el blanc i més accidents amb colors forts, gris fosc, vermell o negre. Per tant, tot això del color i que hem vist abans l'ull, que el verd el veiem més bé que l'altre, després es pot traduir en els colors dels cotxes. I què és el llum làser? Que bé, no els vull pas cansar ni en els de l'altra banda amb la ràdio ni els que estem aquí, però una pinzellada per veure la importància que pot arribar a tenir després i per tant amb aquesta pinzellada entendrem l'altre. No? Què és la llum làser? Doncs la llum làser que alguns... Mira, això és làser. Això és làser, no? Aquest vermell és un puntero làser. No? Doncs això a dintre és, hi ha una font, hi ha un material aquí dintre que pot ser un sòlid, un líquid o un gas, que l'hem d'excitar amb una font d'alimentació, amb una corrent elèctrica. Aquí hi ha unes piles. Quan excitem un material d'aquests, veurem quins, passa que, com tot, nosaltres no ho notarem, però allà dintre hi ha una moguda dels àtoms i les molècules i que els àtoms poden arribar, quan s'exciten i es desexciten, a donar fotons, i fotons és la llum. I per tant, això, la llum aquesta són els fotons que hi ha per aquí. La làser per què és tan potenta de llum? Perquè aquests fotons del que podem posar aquí dintre, que pot ser un rubí, aquests fotons van vibrant d'una banda a l'altra, els fem vibrar moltes vegades, I llavors, quan surten cap a l'exterior, tenen una potència molt elevada. I això és el raig làser, així d'una manera fàcil d'entendre. Per tant, estem una font d'excitació, que pot ser una pila o la corrent elèctrica, a dintre un material adequat, rubí, heli, etc. I finalment doncs, unes plaques que vagin xocant aquests fotons de llum i quan surten tindrem una llum molt potenta i que arribarà a servir per moltes coses. Perdó. Fixeu-vos, a dintre, això que us deia, materials, pot ser gas. O sigui, podem tenir un làser de gas heli, podem tenir d'un cristall de rubí, un cristall de rubí, una cosa que l'exciti i vinga, llum làser. Pot ser de materials sòlids, d'itri, o pot ser de tipus diode, per tant, 4 o 5, molts tipus. I això dona aquests punters. El millor és el verd, veiem més bé el verd que no pas el blau i el vermell, encara que no ens ho sembli, segons allò que hem dit, que l'ull humà ho aprecia millor. Perdoneu-me tots que vaig una mica de pressa, però és per complir amb l'estona i complir amb acabar, no cansar massa, si podem. El làser té moltes aplicacions, moltes, milers, aquí he posat les 1000 aplicacions del làser, però mecànicament el fan servir per enganxar coses, per soldar, per foradar, per fondre, per marcar, per etiquetar, per imprimir, etc. En medicina, en tractaments del cervell, en tractaments de càncer, per tractar les cèl·lules, per les cataractes, moltes, com també ara veurem alguna cosa, en medi ambient també. Per exemple, aquí podem dibuixar coses, coses està sempre mal dit, que s'hauria de dir poques vegades, Volem fer un balcó i la millor el làser ens irà bé per donar-li unes figures determinades. O podem perforar un material de ferro, doncs tallar, gravar, marcar, soldar o foradar-lo senzillament amb làser. O podem prendre mides, avui dia ja no es va amb el metre i la cinta, ni els arquitectes ni els paletes, sinó que amb un raig làser el llencen contra l'altra banda, quan torna cap aquí sap la distància que ha tingut, que ha recorregut. I això s'emplea per fer distàncies en un camp de futbol, en un túnel, amb mesures astronòmiques cap als planetes llunyans, per exemple, perquè el làser abarca molta distància, o senzillament un camp de cultiu, tot amb làser en vez del metro d'abans. També es fa per fer festes, no? Com sabem, les discoteques del làser, o alguns per utilitzar-ho malament, com aquí en el Vito Valdés, doncs li van enviar un raig làser a la cara i així no veia com parar la pilota. Per tant, hi ha coses bones i coses dolentes. I podem fer-ne moltes coses. Tractar una catarata. Què és una catarata? Doncs quan tenim a davant del cristal·lí de l'ull una espècie de tel que cada vegada és més borrós, com això, i no hi veiem bé, sobretot amb l'edat, no? Què podem fer? Doncs amb un raig làser escalfem això, ho eliminem i després hi posem una lent. I d'aquesta manera ja tornem a veure, l'ull ja ha canviat moltíssim d'aparença. Doncs, això, làser, una aplicació, catarates. Però podem fer tatuatges amb làser, i ho fan amb el làser aquest. Podem fer depilacions, fotodepilació amb el làser també. Podem fer pedres del ronyó. S'envia un raig làser cap a la pedra aquesta, el làser escalfa i a l'escalfar disgreguem la pedra aquesta i surt per l'orina. Podem tractar la pròstata en els homes a través de l'uretra, doncs hi entra també un raig làser cap allà on hi ha la pròstata, s'escalfa i es torna més tova i s'elimina. O sigui, s'elimina la pròstata d'aquestes maneres sense haver d'operar. Avantatges molt importants. I ara, aquesta ja és l'última aplicació. S'aplica amb el càncer amb coses molt... S'aplica amb investigació, Això no està encara a l'abast com el cotxe que diem d'hidrogen, no? És aquella investigació que en diuen de frontera. Arribarà algun dia, però ara encara no hi és. Fixeu-vos, l'Institut ICFO, Institut Català de Fotònica, aquest d'aquí, que és molt el que va preparar l'any de la llum aquí a tota Espanya, perquè és molt important, està a Castelldefels, és de la Universitat Politècnica, és algo fabulós, ara us explicaré darrere un detall més, estan estudiant una cosa interessant, que és injectar a la sang unes petites càpsules de sílice, molt petites, fixeu-vos, molt petites, 10.000 vegades més petites que el gruix d'un cabell, 10.000 vegades més petites, no ens ho imaginem. I aquestes càpsules poden contenir a sobre un medicament i fa que aquestes càpsules, ja ho tenen estudiat, se'n van allà on troben un tumor cancerigen. O sigui, una persona que tingui un tumor cancerigen, aquella zona del cos el té diferent als altres i aquestes càpsules tendeixen a enganxar-se, s'enganxa l'or i fan variar la seva resposta òptica i tal. Quan tenen això, que hem enviat càpsules d'aquestes, diguem, de sílice i d'or, ales veuran dibuixades, i envien una radiació làser cap allà per atacar aquell tros de tumor que hi ha. I per tant serà sense efectes secundaris, perquè no atacaran les cèl·lules de la vora, i les ataquen només molt dirigides a unes de determinades. Ho veurem més bé que el que diu aquí. Això de l'ICFO ho deia perquè... Bueno, no, perdó, canvio. Acabem el procés. Fixeu-vos-hi. Si hem enviat a través de la sang capsuletes d'aquestes molt petites, que se'n diu nanocàpsules, cap a dintre del cos nostre, perquè estem malalts, perquè tenim un tumor, allà on hi ha el tumor se n'hi enganxaran moltes més d'aquestes càpsules, fixeu-vos-hi. Hem dit que eren de sílice per dintre, que és com un vidre, com un cristall, i recobertes d'or, i que a més es poden fer una segona recoberta d'alguna medicina que interessi. Aquestes nanocàpsules aquí donaran una espècie de coloració a la nostra pell, allà on s'han focalitzat, suposo que al cap d'uns dies, i llavors, aguiteu, amb un raig làser, aquest raig làser s'injecta cap a aquella zona on ens han marcat que havien anat les càpsules, escalfen això d'aquí, a l'escalfar-ho es trenca aquesta càpsula i tot el medicament i el que pugui tenir dintre va per atacar les cèl·lules tumorals. Per tant, no afectem les de la vora, ho tenim concentrat a les que tenen problema i a la vegada d'una manera relativament senzilla perquè no hem d'operar a ningú. Per tant, això, quan estigui posat, investigat per aplicar, és transcendental. I això s'està investigant aquí a Castelldefels en altres llocs del món, però aquí molt bé. No sé si ho entenen, però el sistema era... és això. I deia això de l'ICFO perquè precisament avui, fins a la regió 7, diu el físic Lluís Torner reconegut com el Premi Nacional de Recerca. Qui és el Lluís Torner? Doncs és el que dirigeix l'ICFO aquest, l'Institut Català de Fotònica, fotònica vol dir de la llum, i que a més és de Berga. És una persona molt propera a nosaltres, agradable, treballador bestialment, però que aquest institut que va començar a poder fa uns 10 anys és un dels primers del món, ara ja. I ells treballen, ara ja el feien venir en algunes conferències a la universitat, nosaltres, i ara ja no ens pot venir perquè està tan ocupat que ja no el demanen a tot arreu. Podria ser un candidat de Premi Nobel i tot, no estem parlant de qualsevol cosa, perquè aquest Lluís Torner està reconegut mundialment, a l'ICFO hi ve gent de tot el món, des de gent de l'Àfrica fins a gent de Sud-amèrica a estudiar aquí a l'ICFO, perquè és punter. I ell sempre està dient que fa investigació de frontera, aquella investigació que encara no ha arribat ningú, que està a la frontera del que és més punter. Tenen una mà d'equipaments impressionants, hi ha empreses que els paguen milions perquè puguin investigar, perquè en saben molt i treuen coses com això que estàvem dient ara del càncer. I poca cosa més. Farem ara un petit experiment amb la sang i un experiment amb el cotxe. I espero que pels oients i pels d'aquí doncs, hagi pogut servir una mica d'il·lustració i ara intentarem que el que estem explicant experimentalment, que serà ràpid, també a través de les zones en puguin entendre, ens puguem entendre. Si no, serà per fallo meu. Primer teníem un cotxet d'hidrogen que el volíem fer anar. Traiem ara a veure si ja s'ha electrolitzat l'aigua, traiem això, li connecto els cables perquè aquest hidrogen que hem generat ens vagi cap al motor i aquest cotxe ja sembla que vol fer alguna cosa. Va a poc a poc, va a poc a poc, i el tanto, no fa gaires virgueries, però, perdó, ja vol dir que guiteu, que això és possible. O sigui, va amb aigua. A més, quan troba algun problema, ell mateix gira. Guiteu-ho. Guita. Ell mateix, és com automàtic. I per tant, va amb aigua, va amb hidrogen, no gasta gasolina aquest. No, això és molt, bueno, molt interessant el que està fent, perquè quan això es pugui aplicar a molts grossos de cotxes, un gran avantatge. Poder tardarem temps, però... Bueno, ja pararà allà, no? I última cosa que volíem fer, ja que parlem de la llum. Bueno, poder que el pari, perquè si no millor el xafo. L'ha vist tothom o el posem aquí sobre? No, l'heu vist, eh? Cotxe d'aigua. Són dues tòniques, no? Es pot abaixar la llum d'aquí, o baixar-la, o plegar-la, o eliminar-la. Ah, moltes gràcies, Elisabet, moltes gràcies. les dues són una tònica, no? O són aigua, potser he fet aquí una trampa i és aigua. Llum ultraviolada, ja que parlem de llum, això és llum ultraviolada. Carai. No. Aquí passa alguna cosa, no. És que no són igual? I us semblava ben bé, perquè quan no hi ha llum, ja em diran vostès, tot és aigua o tot és tònica. Molt bé, doncs és perquè la tònica, que és aquesta que dona aquest color així, la tònica té un compost que es diu quinina, i la quinina aquesta és un alcaloide, una espècie de droga, d'alguna manera, que és la que dona el color amargant a la tònica, i llavors amb llum ultraviolada s'excita aquesta molècula de quinina, de quan ens veiem la tònica, i per tant té aquest color. I l'altre és senzillament aigua. Per tant, les dues coses, però que amb llum ultraviolada es veu la diferència que tenen, no? Doncs vinga, experiment número 2. I ara, darrer, aquí sembla que estigui fent de mag jo avui, eh? El mago del pueblo. Els de la medicina forense, que avui dia hi ha aficionats molts perquè en fan pel·lícules de medicina forense i tal, no? Saben que quan volen detectar si en algun lloc hi ha hagut un crim o tal, ha quedat algun rastre de sang, això es pot identificar. I aquí farem una prova de que allà on hi ha hagut sang canvia de color. Tornem a tancar la llum, Elisabet, sisplau. Perdona. I senzillament es fa amb un producte que es diu luminol, potser algú ho ha fet servir, eh? No. Això està més inventat fa temps, però que quan... Aquí ja es veuen té les taques, però jo ho faig perquè podria ser que no es veiessin, podrien estar en un sofà o en algun lloc i que no es veiessin. És això, fixeu-se. Aquest senyor troba que hi ha hagut un rastre de sang aquí d'un crim que hi ha hagut i ho fa amb el luminol. Amb el luminol aquest, que el té aquí a la mà, el tirar-lo a sobre d'on hi pot haver hagut un atac, encara que haguem rentat, costa moltíssim de marxar, això acaba donant el color aquest blavós. Ens ho farà aquest? Allà on hi ha taques de sang, taques de sang, blanc, per tant, no, el criminal no se'n pot excusar, dona. Podem tenir una peça més fosca i que dius, i aquí hi ha sang, vés a saber, n'hi ha de sang, doncs sí, algun lloc o altre es veurà, no? Ai, no es veu gaire. Bueno, n'hi ha, el que passa que tot això s'hauria de fer a poc, s'hauria de fer... Sí. Algú ha posat aquí la mà i tenia sang. Estava tacat. Bona? Amb poques coses més. I reacciona amb la sang, aquest luminol, perquè necessita el ferro de la hemoglobina, o sigui, la sang té la hemoglobina i la hemoglobina té un nucli de ferro. Aquest ferro fa que amb el luminol aquest reaccioni i doni el color blau. Si no hi ha ferro, no. Però si hi ha ferro de ferreteria, per dir alguna cosa, no donaria. Ha de ser un ferro biològic, el ferro de l'hemoglobina. Per tant, segurament que hi deu haver excepcions, però que aquesta és molt segura. I la veu de Navàs tacada de sang. Oh! Aquí hi ha hagut una mà, fixeu-se, que ha atacat a la veu de Navàs perquè ens volia fer la punyeta. A més, hasta quan cau és blava, no? Hasta quan cau és blava. I ja per acabar, aquí un senyor emplet un guà d'aquests, no sembla que s'hi vegi gaire res, però identificarem. Sí senyor, aquest senyor també està tacat de sang. Bueno, això no passa res, no taca a terra. Molt bé, amb aquestes tres demostracions que per ràdio els ha sigut difícil de seguir, l'una era un cotxet d'aigua a base d'hidrogen, l'altra era la tònica o l'aigua que tenen, la tònica que té quinina i que dona color, o bé això que amb el luminol detecta taques de sang, doncs jo ho donaria per acabat. Moltes gràcies.
Tot un premi la Satània de comunicació.
Gràcies, gràcies. fem el que podem.
Gràcies. Senzillament,
faig una feina que m'agrada i ja està, no?